A la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola us donem la benvinguda en aquest espai de notícies de proximitat informatiu corresponent a la jornada del divendres 22 de març de 2024. Comencem dient que l'Ajuntament d'Olèrdola ha publicat el pla d'actuació de mandat. Recull 88 actuacions que s'han fixat a realitzar des de l'equip de govern durant aquest mandat fins al 2027. La ciutadania pot consultar el detall de les mesures, la seva calendarització i el seu actualitzat estat d'execució. Us explicarem també que el carter Josep Carreras s'ha prejubilat després de 34 anys de servei al municipi. Es mostra agraït pel tracte rebut a Olèrdola i explica que en els darrers anys el seu treball ha canviat. El repartiment de paqueteria urgent ha substituït la distribució de cartes. L'Ajuntament d'Olèrdola repara voreres a Sant Miquel i realitza treballs de neteja de vorals a l'entrada del poble i també ha adequat i protegit l'espai del mirador de l'exterior del cementiri de Sant Miquel. Dir-vos també que aquest dissabte 23 de març hi ha batuda per caçar porcs senglars a la zona de Can Trabal, en horari estimat de les 7 a les 12. Era una batuda que estava programada per diumenge passat, però es va haver d'ajornar. I us explicarem, en terreny de mitjans de comunicació, que el programa Via Augusta de Terramar Televisió ha enregistrat entrevistes al conjunt monumental d'Olèrdola que s'estan emetent des d'aquesta setmana i fins Sant Jordi. L'entrevista a Núria Molís, responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, s'emet fins dimarts de la setmana que ve i l'entrevista a l'alcaldessa Fina Mascaró es podrà veure del 3 al 9 d'abril. I Carme Ortoll realitza la secció mensual El Pupitre del magazín radiofònic Penedès en Xarxa. La reconeguda mestra i pedagoga porta aquest espai des de la nostra emissora, des de Canal 20 Ràdio Lèrdola. I mirant el cap de setmana, dues cites, l'actuació del grup DUM, que oferirà un concert de música folk i tradicional a benefici del manteniment dels edificis parroquials de Moja a 8:45 del vespre a la capella de Sant Cugat amb la modalitat de taquilla inversa i les celebracions de diumenge de Rams. Tot plegat, ho anem a ampliar ara mateix en aquest nou lliurament de notícies de proximitat que us oferim des de Canal 20 Ràdio Lèrdola. Qui us parla, Raimon de Cara, en tasques de redacció i de presentació. Comencem. Després d'aprovar-se el passat 28 de febrer, el pla d'actuació de mandat de l'Ajuntament d'Olèrdola ja està publicat en una pàgina web específica que la Diputació de Barcelona facilita per la difusió dels diferents PAMs del municipi. Tal com es recull en aquesta publicació, el PAM és un document redactat conjuntament entre l'equip de govern i el personal de l'Ajuntament que cristal·litza totes aquelles intencions polítiques amb mesures i actuacions planificades de manera realista sobre un calendari. Per aquest mandat municipal es preveuen realitzar fins a 88 actuacions recollides en aquest PAM, enquadrades amb 8 objectius estratègics: impulsar un desenvolupament urbanístic atractiu i accessible, la promoció d'un municipi més sostenible, promoció econòmica del municipi, el foment de l'acció associativa, promoció d'una Olèrdola culturalment activa, foment del civisme i la seguretat al municipi, avançar en un municipi més participatiu i cohesionat socialment, i el vuitè objectiu és la millora contínua dels serveis públics. L'alcaldessa Fina Mascaró resumia que aquest instrument, el pla d'actuació de mandat, ve a suposar la confluència dels tres programes de les tres formacions polítiques que comparteixen l'actual govern de l'Ajuntament d'Olèrdola.
L'acció és el pla d'acció municipal. Què recull? Doncs recull aquells projectes que s'han de dur a terme durant el mandat. Aleshores, doncs, s'explica fil per randa, doncs, en quin objectiu està col·locat, i a més s'intenta calendaritzar a fi i efecte, doncs, de no anar fent la feina una mica allò, ara faig una cosa, faig una altra sense solta ni volta, uh-huh. Això el que fa és endreçar aquells projectes que es volen portar a terme. En el nostre cas, si em permets, clar, és un PAM que conflueixen tres programes polítics. Per tant, nosaltres el que hem hagut de fer és, primer de tot, una feina prèvia, que és posar en comú els tres programes. Teníem, com sempre havíem dit, i d'aquí que vagin poder pactar d'una manera ràpida i sense cap tipus de fissura, per dir d'alguna manera, és que hi havia coses que eren molt semblants. Per tant, ha sigut fàcil aquelles coses encaixar-les. I després, hi ha hagut peticions expresses de cada grup que han estat validades pels altres grups. Posar això dintre d'un ordre porta un temps i el que s'ha fet és això, de consens amb els tres grups.
El PAM ha estat definit com el principal instrument perquè l'Ajuntament d'Olèrdola actuï amb previsió. I és que la planificació és l'eina per fer que l'activitat individual de cadascuna de les persones que treballen a l'Ajuntament contribueixi a assolir els objectius col·lectius ambiciosos i necessaris per al nostre municipi i a respondre més eficaçment les demandes d'una ciutadania cada vegada més informada i conscient dels seus drets davant de l'administració pública. Amb realisme, el govern municipal ha inclòs aquestes 88 actuacions en el PAM, tot i que durant el mandat se'n podrien executar altres accions consensuades que no s'han incorporat en el pla d'actuació de mandat.
Si anem a la versió inicial, que evidentment no l'hem pogut publicar perquè des dels tècnics de la casa ens van dir que era inviable, impossible, aportava 180 i escaig. Jo que podia dir que hi havia 190 accions, més o menys. Aleshores, el PAM em porta unes 80 i escaig, no arriba a les 90, i són aquelles que, quan tu els publiques, són aquelles que tu et compromets a fer. Que se n'hi poden incorporar d'altres, sí. El que s'ha de donar explicacions, per dir-ho d'alguna manera, o argumentar el per què les treus. Uh-huh. Per tant, allò que algú llegeixi o un ciutadà llegeixi en el PAM és perquè doncs, hi ha el compromís de fer-ho. Però això no treu, insisteixo, n'han quedat al tinter més de 100 accions que podran ser incorporades o no en funció del temps dels tècnics que tenim a la casa, perquè no hi ha més. Vull dir que primer es fa el PAM i després tenim el PAC, que és el Pla d'Acció de Contractació, que ha d'anar de la mà del PAM.
Una de les virtuts del PAM és que la ciutadania pot comprovar el seu estat d'execució, que s'anirà actualitzant periòdicament.
Llavors, això s'actualitza en base a uns ítems, o sigui, això no és que l'Ajuntament d'Olèrdola s'inventi el PAM, sinó que això està regulat i hi ha tota una sèrie d'objectius estratègics i després els específics, val? En els que van associats a diferents ítems. I aquests, quan tu, per exemple, poses doncs, redacció del projecte de la coberta de Moja, per exemple, la redacció té doncs, un estat, no? Que és, no sé, m'invento, doncs, contactar amb la persona o que pot fer el projecte. Doncs, se presenta que estàs al 25% de l'acció i quan ja t'ha entregat el projecte, doncs, has assolit el 100%. Després hi hauria un altre apartat que seria doncs, la licitació o l'execució i així es va pautant. Clar, aquests canvis d'estat, per dir-ho d'alguna manera, s'han de fer manuals. Llavors, aquí el que s'intenta és almenys cada mig any segur, però la intenció és fer-ho cada 3 mesos, però insisteixo que és manual. Però sí que hi ha, obligatòriament.
Segons consta a la web del PAM, amb la darrera actualització feta el 14 de març, el grau d'execució del PAM ja era del 32,1%. El PAM del mandat del 2019 al 2023 incorporava 63 actuacions i el seu estat global d'execució es va tancar amb el 74,5%. Després de 34 anys de dedicació al municipi, el passat divendres 15 de març va ser el darrer dia de treball de Josep Carreras, el carter d'Olèrdola que s'ha prejubilat als 64 anys d'edat. Gràcies a la seva feina, centenars de milers de cartes han arribat al seu destí arreu del municipi. Això sí, des de que l'any 1990 va començar a treballar a Olèrdola, la seva feina ha canviat molt, com la del conjunt de la professió. En aquells moments repartia cartes, certificats i girs postals i aquests darrers anys la feina s'ha centrat gairebé en exclusiva en el repartiment de paqueteria urgent, tal i com ell mateix ens ha exposat en una entrevista a la nostra emissora.
Això és una de les coses que ha canviat, diguem-ne, clar. En aquell moment, a dintre d'aquella saca, només hi havia cartes, no hi havia res més, no hi havia paqueteria. Tot el tema de paqueteria era, diguem-ne, per les empreses de missatgeria, era una altra història, no? Això durant tots aquests anys ha canviat moltíssim. En aquell moment hi havia cartes, certificats i girs postals, perquè el tema, diguem-ne, d'oficines bancàries potser no estava tan format, i hi havia bastants girs, diguem-ne, no? S'enviaven bastants girs. El que passa que això, amb el temps, doncs, evidentment, ha anat canviant. Tot el tema de les xarxes socials, la informàtica, tot això ha canviat. I ara mateix, doncs, el que prima d'alguna manera és el tema de la paqueteria urgent, la paqueteria 24-48 hores, i també paqueteria, diguem-ne, que arriba de Xina, diguem-ne, així de clar, no? Que és un volum molt, molt, molt considerable.
Un cop completat un primer any treballant com a carter al poble de Garraf, 34 dels 35 anys a Correus els ha passat carreres a Olèrdola. Assegura que no es pot queixar perquè en aquests anys el municipi no ha tingut incidències negatives destacades i la població ha estat, diu, comprensiva. Entre els moments especials de feina recorda la recepció de les actes amb els resultats electorals o bé la feinada que es va acumular al municipi per entregar els més de 600 certificats que s'havien de lliurar responent a les al·legacions individuals que veïns d'Olèrdola van presentar el projecte de tren d'alta velocitat. Va ser tanta la feina que a l'oficina de correus de la plaça de l'Església de Moja va posar un cartell on demanava que les persones elegants passessin per l'oficina a recollir elles mateixes, si podien, el seu certificat.
També recordo, evidentment, totes les eleccions, el procés electoral és el mateix, però clar, també recordo especialment doncs, les eleccions locals, o sigui, les municipals, hi havia una implicació més directa, diguem-ne, de la gent d'Olèrdola, no? Vull dir, que clar, hi venia... O sigui, que eren les que d'alguna manera hi havia més gent al local de tant de Moja com de Sant Pere Molanta com de...
En el recompte?
En el recompte, sí, sí. Sí, sí. Després també recordo tot el tema de les al·legacions al TGV, al tren de l'AVE.
Sí.
Que, clar, jo ara no recordo com va anar, no? Però vull dir, d'alguna manera no era només la gent que estava afectada pel on passava el TGV i tal i qual, sinó que a nivell, diguem-ne, de tota la població es va fer una, com una mena d'al·legacions globals de tota la gent i tal i qual. El qual vol dir que totes aquelles al·legacions es van transformar en un certificat personal a cada una de les persones que van enviar aquella al·legació. T'estic parlant del voltant de 600 i pico certificats.
Carreras apunta que un carter ha de ser conscient de la importància i la responsabilitat que té la funció pública que comporta aquesta feina. Aquest esperit de servei l'ha portat a lliurar forces cartes al seu destinatari malgrat la direcció que constava al sobre o paquet estigués equivocada. I és que els canvis de numeracions oficials sovint no han coincidit amb les numeracions que s'han seguit mantenint en les façanes dels habitatges. A Dalmar, a més, també existeix la particularitat d'enviar-se correspondència al número de parcel·la. La voluntat d'un carter expert i eficaç com Josep Carreras ha evitat que moltes d'aquestes cartes es retornessin i acabessin arribant al lloc correcte.
Passa, perquè normalment els ajuntaments... No vull dir que passi només aquí, però segurament passa a molts llocs. Em vaig trobar que la numeració dels carrers, d'alguna manera, l'havien canviada d'una punta a l'altra. És a dir, en un moment determinat van fer una numeració començant des de baix a dalt i al cap de bastants anys bueno, doncs ara la fem de dalt a baix. O de, bueno, això, de dalt a baix o de baix a dalt. Amb la qual vol dir que la numeració t'està canviant, o sigui, tota la gent no canviava fefaentment el seu número, llavors et venien duplicades.
La façana del seu habitatge continua ben el mateix número.
Tens el 21, diu, vale, el 21, aquest 21 és el de l'altra banda, en fi, no sé. Després, a Dalmar, la numeració no era número policia, diguem-ne, que es diu número policia, és el número del carrer, diguem-ne, no? Sinó que era número de parcel·la. O sigui, les parcel·les de Dalmar estaven enumerades amb polígons i parcel·les, amb la qual vol dir que en un mateix carrer hi podia haver tres números exactament iguals. O sigui, un número 13 podia estar tres vegades, amb la qual això et feia el repartiment dificilíssim.
Josep Carreras és de Sant Pere de Ribes, però també se sent d'Olèrdola. En el seu comiat com a treballador de Correus ha volgut agrair públicament el tracte rebut per part de la ciutadania del municipi i de l'Ajuntament al llarg d'aquests anys. Aquests darrers dies, l'Ajuntament d'Olèrdola, a través de l'empresa de jardineria i de la brigada municipal, ha realitzat tasques per adequar i protegir l'espai de mirador de l'exterior del cementiri de Sant Miquel d'Olèrdola. El regidor d'Espai Públic, Jordi Álvarez, explica que les actuacions, després de posar una tanca, tindran continuïtat amb la instal·lació de mobiliari urbà.
La tanca aquesta delimitarà l'espai que no tinguem mai un ensurt d'algun cotxe o algú que vagi avall. Hem vist que és una zona que així hi podem ficar algun tipus de banc, algun espai així, visualment serà molt bo, de tranquil·litat, és una zona que ja dona pau, no?, pel lloc on està ubicat, i bueno, serà també una cosa bona i demanada per la gent de Sant Miquel d'Olèrdola.
Álvarez assenyalava que aquesta actuació es fa per seguretat i permet oferir als veïns un espai de tranquil·litat en condicions de seguretat. Continuant les tasques planificades de millora de la via pública al municipi, l'Ajuntament d'Olèrdola ha realitzat durant aquests darrers dies actuacions de millora i neteja de l'entrada del poble de Sant Miquel, així com d'arranjament de voreres en aquest poble del nostre municipi. La Brigada Municipal ha assumit treballs de neteja de vorals a l'Avinguda Catalunya i l'arranjament de voreres, amb la substitució de panots malmesos, s'ha concentrat al carrer Rossend Muntaner. L'Ajuntament d'Olèrdola informa que aquest dissabte 23 de març està prevista una batuda per caçar porcs senglars a la zona de Can Trabal. La batuda la realitzarà la Societat de Caçadors d'Olèrdola en horari aproximat de les 7 del matí a les 12 del migdia. Tal com fixa la normativa, senyalitzarà el perímetre de la zona de caça, els camins que la travessen i es respectaran les distàncies de seguretat. Es recorda, per tant, que cal respectar aquesta senyalització i, per tant, no s'ha d'accedir, està prohibit accedir a les zones de caça. Aquesta és una batuda que estava programada per diumenge passat, però es va haver d'ajornar. Des d'aquesta setmana i fins al proper 23 d'abril, el programa Via Augusta de Terramar Televisió emet entrevistes enregistrades al Conjunt Monumental d'Olèrdola. L'espai el condueix el conegut comunicador penedesenc Joan Enric Vidal, col·laborador de la nostra emissora, i es pot seguir a través del canal 39 de la TDT al Tarragonès i pel canal 30 de la TDT al Garraf Penedès. El material gravat s'emetrà durant 5 setmanes successives. En aquesta primera setmana, des de dimecres dia 20 i fins al dimarts de la setmana que ve, dia 26 de març, el programa emet entrevistes a Núria Molís, responsable de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, i els músics Pep Piques i Giuseppe Costa. Des de dimecres 27 de març, la setmana que ve, el dimarts de la primera setmana d'abril, 2 d'abril, Via Augusta oferirà una entrevista a en Joan Melero, director de la Fundació PINNAE. I des del dimecres 3 d'abril i fins al dimarts 9 d'abril, Via Augusta emetrà una entrevista a l'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró. La setmana del 10 al 16 d'abril s'oferirà l'entrevista enregistrada a Xavier Lluc, que és el president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i alcalde de Font-rubí. I la cinquena i darrera de les setmanes d'emissió d'espais enregistrats al Conjunt Monumental d'Olèrdola serà del 17 al 23 d'abril, amb Sant Jordi, amb entrevista a Romà Cano, que és el delegat territorial del Penedès del Departament de Cultura, i actuació de cloenda de Pep Piques i Giuseppe Costa. Les entrevistes s'emeten en diferents franges horàries. L'entrevista a Núria Molís ja està disponible al servei de televisió a la carta de Terramar Televisió al seu canal de YouTube. La resta d'entrevistes s'aniran publicant en aquest servei de televisió a la carta, així que es vagin emetent. Des d'aquest mes de març, la nostra emissora compta amb una col·laboradora de luxe, la reconeguda mestra i pedagoga Carme Ortoy. Realitza des de l'emissora municipal la secció mensual al pupitre del magazín Penedès en Xarxa. L'espai té periodicitat mensual i està dedicat a reflexionar sobre l'ensenyament. En el primer espai que ha realitzat, a més ja dimarts d'aquesta setmana al matí, Ortoy ha reflexionat sobre què significa aprendre i ensenyar. Recordem que el Penedès en Xarxa és el magazín matinal que coproduïm i emetem conjuntament les emissores municipals de ràdio d'Olèrdola, de Sant Sadurní, de Vilafranca i de Sant Jaume dels Domenys. Es pot escoltar el pupitre d'aquest mes de març al servei de ràdio i la carta a la web olèrdola.cat. I abans de finalitzar, dos apunts de l'agenda lúdica i cultural per aquest cap de setmana al nostre municipi. Aquest dissabte hi ha nova sessió de l'Espai Mensual Infantil que organitza l'Ateneu Mugenc Fem Poble. Serà a partir de les 5 de la tarda. El punt de trobada és el Centre Cívic La Xarxa de Moja. L'activitat que es proposa és una sortida de descoberta de natura. I també dissabte, no deixem Moja tampoc, el grup DUM oferirà un concert de música folk i tradicional a benefici del manteniment dels edificis parroquials de Moja. A 2:15 del vespre a la capella Sant Cugat de Moja en el seu interior i en la modalitat de taquilla inversa. I aquest diumenge hi ha la tradicional benedicció de rams a Sant Miquel, a Sant Pere Molanta i a Moja. A Sant Miquel, la celebració de la missa a 11:15, a Sant Pere Molanta a 12:15 i a Moja a 1:00 PM. Amb aquests recordatoris ho deixem. Gràcies per la vostra atenció, a reveure i que vagi molt bé. Fins la propera.